Estat de Gràcia.
Avui és 8 de març, avui és dia de vaga, hi ha moltíssimes dones al carrer reclamant justícia, reclamant igualtat. No sabem si és una vaga històrica, si passarà la història aquesta vaga, però ara parlarem amb Liu Forn d'altres vagues que sí van passar la història. Ara comentàvem a micròfon tancat que encara és d'hora per veure l'abast d'aquesta vaga, però vaja, que l'ABC, La Razón, tinguin portades parlant d'igualtat o que Ana Rosa Quintana hagi fet vaga, igual s'apunta a l'última hora, però la pressió social els ha plogut.
Bona tarda.
Bona tarda.
Per començar. Sí, un dels indicadors que pot assenyalar que pot passar amb aquesta vaga és quan la gent s'hi apunta. És a dir, hi ha fenòmens que és... Ara direu, ara ja estàs dient cosa... Fent Duran Lleida. Recordeu aquella manifestació que Josep Antoni Duran Lleida anava amb crosses, que no hi havia d'anar i que va aparèixer i que anava pels carrers del barri gòtic corrents per anar a encapçalar? O sigui, es va col·locar darrere i diu, no, que davant és allà davant de l'estació de França. I pobre home, amb crosses per uns carrers que relliscaven i...
Doncs, avui quina història també... més trista. A plorar. Bueno, és una història de superació, eh?
És una història de superació de la crossa. Va aprendre amb crosses aquell dia. Hi ha una velocitat bastant important, va arribar al final a la capçalera. Bé, doncs, avui ha passat una mica aquest fenomen. Els últims dies hi ha hagut partits polítics que s'han posicionat molt en contra de la vaga. I llavors deien, a mesura que anem passant els dies, no, a veure, estem una mica a favor de les reivindicacions de les dones, no? Perquè, i clar, i ho deia la ministra d'Igualtat del govern espanyol, clar, si no ho diu ella, qui ho ha de dir? Perquè, és dona i és la ministra del tema, no? Hi ha hagut una evolució perquè deia que les enquestes anaven dient que hi ha moltíssima gent, pràcticament un 80% de la gent que està a favor d'aquesta vaga. I que no només és a Espanya, sinó que és a diversos països europeus i que hi ha moviment... que s'ajunten moltes coses i que a vegades esclata, ara ho veurem, perquè sí. la història es va repetint. I ha esclatat cap aquí. I sí, llavors sí. Què han de fer els mitjans de comunicació? Doncs corrent, posicionar-se i fer veure que els hi preocupa molt el tema. Què han de fer els polítics i els partits? També, corre darrere.
És que a mi m'ha preocupat molt anar per la redacció i veure un diari que m'agradava, veure la portada i dir, hòstia, és La Razón, no pot ser això. Alguna cosa m'està passant.
Això ho estàs dient tu?
Sí.
Per saber-ho. Perquè...
És cosa meva.
O sigui, que si vas al despatx de Paco Marwenda, tindràs una conversa com la que avui s'explica a Twitter.
Sí, sí, molt interessant.
M'agradaria molt, seri. Molt interessant. Podeu trucar-me quan es produeix aquesta conversa que m'agradaria assistir.
Ai, senyor Marwenda, va. Marwenda, no sé si passarà la història, però repassem altres vagues que sí són històriques, més enllà de la d'avui. Ens n'anem fins a quin any? Va, el 18?
L'any 1918. És un tema que em veu parlar aquí fa uns mesos i és que té moltes similituds amb la història d'avui i en general amb coses que succeeixen. Es va dir la revolta del Pau, revolta de les dones, i doncs això, som al gener del 1918, havia acabat la Primera Guerra Mundial, hi havia una crisi econòmica derivada, evidentment, de la guerra, els productes més bàsics es van encarir moltíssim, per diversos motius. Primer, per la pròpia història de la guerra, no? Però també perquè molt del que es fabricava a Espanya anava cap als països europeus que havien patit la guerra. Per tant, no, tots aquests productes aquí no hi eren. Molts productes, sobretot frescos, s'anaven cap a una Europa que començava a sortir de la guerra, no? Per tant, aquí no hi havia menjar. Sobretot hi havia un problema greu amb la farina i altres productes bàsics. I doncs van ser les dones les que van decidir sortir al carrer. I clar, és molt important tenir en compte la data, perquè estem parlant de 1918. Clar, en aquella època les dones no estaven organitzades, però no perquè no volguessin, sinó perquè no podien. És a dir, tampoc existia un moviment social. Diguéssim que les lluites estaven començant. Era una època que no existia mitjans de comunicació. Sí. Clar, és que, però a més, tinguem en compte una cosa, les dones no podien votar.
Sí, és així.
Les dones casades no podien disposar dels seus béns, els disposava el seu marit, que era el propietari de tot el seu. No podien signar contractes elles soles. Necessitaven un home que anés allà i que donés fe, allò que se'n diu, donés fe davant de qui fos per signar aquests contractes, no?
I tot i així es van ajuntar, encara de manera potser caòtica o incipient, i va haver-hi manifestació. És a dir, sense Twitter...
És que, clar, avui en dia, com clar, una manifestació, o sigui, és molt fàcil, però després falta que la gent hi vagi,
A Santi Vila li explota el cap, és a dir, sense Twitter també passaven coses.
Sí, passaven coses, efectivament. Fort, aquí, això ho has dit tu, també, eh? Sí. Estàs avui un dia fent amistats, eh? O sigui, pots anar amb Santi Vila a la raó.
Que pensava que tot era culpa de Twitter, ho va dir Santi Vila l'altre dia.
Va dir que no va haver eleccions pel Twitter, efectivament. Però en aquella època no només no hi havia Twitter, és que no hi havia televisió, no hi havia pràcticament ràdio. A Espanya no hi havia ràdio.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Algun punt de potser hi havia alguna emissora, però...
I què va passar? Les dones es van afartar sobte, i què?
Bueno, es van posar d'acord amb una cosa tan senzilla com el boca a boca. I es van posar d'acord i van començar a saltar forns
com?
Per aconseguir...
Però estàs dient que parlant dues persones es poden posar d'acord?
Bueno, depèn. Si són catalans, no. Però si són d'altres indrets...
Si hi ha eleccions, no.
Si són dos catalans, és possible que surtin tres idees diferents i a partir d'aquí dos d'ells es posin d'acord contra l'altre. Però, a la vegada, els altres... Uh-huh. Bé, és igual, es complica molt tot. Bé, doncs això, que van començar a saltar forns perquè hi havia un problema de que no hi havia pa, no hi havia farina, per tant no hi havia pa. Però no van a saltar només forns. Ho va explicar en aquest mateix programa el Ròmul Brotons, que va escriure un llibre que es diu La ciutat neutral Barcelona 1911-1920, que és molt recomanable, que explica tots aquells fets.
Assalten forns, assalten i carboneries. Això era el gener, feia fred, el carbó era la manera, pràcticament l'única manera d'escalfar-se i de cuinar en l'època, i per tant assalten allà on hi ha les matèries bàsiques. Això era un esclat de per pura necessitat.
Llavors, què deia la gent en els actes? Que és clar, es feien actes al carrer per convèncer-ho i per explicar a la resta de dones, sobretot, que és el que s'havia de fer. Doncs l'Esquella de la Torratxa va recollir el discurs d'una obrera en un d'aquests actes que s'havia fet al que actualment és la zona del Poble Sec de Barcelona.
Això no és cap manifestació política, sinó fam. I la fam no es mata més que amb carn i amb bales. I anirem a treure les senyores dels seus pisos perquè vinguin amb nosaltres, perquè els hi farem recordar que elles, les reines, també en tenen de fills. I no voldrem homes. Mentre nosaltres lluitem, que cuidin ells de les criatures.
Us sona el que deia una dona a l'any 1918, és a dir, fa 100 anys? És exactament les paraules textuals que s'està dient avui.
Sí, senyor.
És que és exactament igual.
I això és lo trist, també t'ho diré.
Sí, no, això és tristíssim.
És tristíssim, sí.
Vull dir, entre la música aquesta i les paraules... És d'una tristor, fixeu-vos.
Un segle,
ha passat un segle i és exactament el mateix que es diu avui. Bé, a veure si això us sona, però a veure si us sona també això altre.
Elles consideraven que els homes no defensaven prou aquestes reivindicacions. Els homes estaven molt concentrats a reivindicar la jornada de 8 hores, millors condicions de feina. Les dones tenien un problema derivat de la seva condició. És a dir, moltes també eren obreres, però cap s'estalviava la feina a casa i haver de tirar la família endavant.
Això ho deia Ròmul Brotons fa uns mesos en aquest programa. Insisteixo, us ha sonat el que he dit?
Sí, absolutament.
Som allà mateix, eh?
Sí.
Gener del 1918, i ara estem al març de 1919. Pràcticament.
Pensava que érem al 20 ja, hòstia, que lent passa tot.
Sí, és que aquest hivern s'està fent llarg.
Molt llarg, sí. Winter is here a lot.
Que pari de nevar, si us plou, que ja volem sol. Bé, doncs va començar el que era una lluita de dones. Va començar a créixer, això va derivar en una vaga general.
Que, per cert, me'n recordo perfectament amb l'entrevista amb el Ròmul Brotons, quan vam arribar a aquest punt, em va venir al cap la mateixa idea que m'ha vingut ara, que és una lluita que comença amb lluita de dones i s'esdevé una lluita de tothom. Igual que va passar amb la Revolució Russa, que va començar igual amb les dones al carrer a demanar drets laborals i després es va convertir en la Revolució.
Es va convertir en una lluita obrera, però clar, és que en aquell moment les dones eren obreres. I ja ho hem sentit, o sigui, exactament igual que ara, anaven a la fàbrica i després s'havia d'encarregar dels fills, amb una diferència, que avui en dia no hi ha els transports que hi ha avui, no hi ha les facilitats que hi ha avui, hi ha rentadores, la revolució de la rentadora, etc. Esclar, aquestes dones havien de fer una triple feina. Bé, doncs van començar elles, la cosa va derivar, com hem dit, a un estat de guerra, l'home després s'hi va apuntar, es va convertir en una vaga general, i diguéssim que allò va ser un canvi important.
És la presa de consciència de, com a col·lectiu. Fins aleshores la dona era considerada un menor d'edat perpetu. És a dir, sempre depenia, tota la vida depenia d'un home, primer del pare, després del marit, o d'un germà, o d'un cunyat, és igual. Un home sempre estava per davant d'una dona en aquest sentit, i per tant era considerada una menor d'edat, en el millor dels casos. Fins aleshores poca consciència col·lectiva hi havia hagut, però es va agafant, va agafant dinàmica la consciència de col·lectiu, i bé, això portarà al futur feminisme organitzat dels anys 20 i dels anys 30.
O sigui, aquella història va acabar malament perquè...
Quin concepte més bèstia, menor d'edat perpètua, eh? Si t'hi pares
sí,
a pensar...
Sí, però és que és això, eh?
Sí, dependre sempre d'algú altre, en aquest cas dels homes, eh?
Amb això hem evolucionat, és a dir, diguéssim que ara... Imagina't, les dones poden votar, una cosa bastant curiosa, i fins i tot poden fer contractes soles.
Sí.
Però, escolta...
Cobrant una mica menys.
Ara estem... Sí, de moment cobren menys, però bé, això també ho arreglarem algun dia.
Sí, però tenim altres coses abans.
D'aquí 100 anys és que ara tenim una feinada, però algunes de les oients recordaran que no fa pas tants anys una dona no podia tenir un compte en el banc. I no estic parlant de fa 100 anys, eh?
No, estic parlant de la meva àvia.
De fa, sí, i potser la meva mare. La meva mare potser, sí, quan treballava,
sí, sí.
Al principi que treballava de jove, no podia tenir un compte. Ella sola.
Sí.
O sigui, és una cosa que dius, perdó, o sigui, que, això què fa, 60 anys, 60... Que tampoc és tant, diguéssim, dins de la història. Bé, doncs mira, algun petit... I la història és, diu que la revolta al PAP, doncs això va acabar malament perquè no van aconseguir res, perquè les van massacrar tothom, com acostuma a fer els estats, cosa que ja és una cosa que ja hem entès, ja l'hem entès, no cal que segueixin, ja ho hem entès, vostès tenen la força. Però això, els petits passos que sembla, doncs, que costen molt, però que a vegades, lluitant molt, el dinosaure es mou una miqueta.
Liu Forn ens explicava la revolta del pa o la revolta de les dones de 1918 i ja ens n'anem ràpidament cap al 1951, 1 de març, en ple franquisme, eh?
Sí, la vaga dels tramvies, que això ja segur que hi ha molts oients i oients femenines que la recorden perquè la van fer. El que sí que t'ha de dir, això, som el 1 de març del 1951, o sigui, ple franquisme, i de sobte, això, vaga dels tramvies, que no era una vaga ni era de tramvies.
Expliquem-ho. Molt ben trobat el nom, doncs.
Sí, bueno, per simplificar-ho, per entendre-ho, perquè, esclar, és a dir, els tramvies funcionaven, no era una vaga, o sigui, els tramvies no van fer vaga, sinó que era la gent, els barcelonins, que van no pujaven al tramvia.
D'acord.
I era un boicot, o sigui, no era una vaga, era un boicot. Clar, la història és que no era cap delicte, perquè no estava prohibit no pujar al tramvia.
Ja està.
Simplement la gent no pujava al tramvia. Per què? Doncs perquè resulta que era una protesta per l'augment del preu del bitllet, que valia 40 cèntims, va pujar a 70 cèntims. Però resulta que a La Vanguardia va sortir petiteta una notícia que deia que Madrid havia també pujat el preu, però l'havien pujat fins als 40 cèntims. Per tant, pràcticament, a Barcelona era el tramvia valia el doble que a Madrid. Això va començar a fer un caldo de cultiu, i no se sap com, això sí que no hi ha ningú que hagi aconseguit averiguar qui ho va iniciar, però va haver algú que va iniciar una protesta en ple franquisme.
Sí.
I sembla ser que la història és que algú va enviar una carta a quatre persones, aquestes quatre persones dient-li que enviessin a quatre més, i així, clar, això va ser com avui en dia correu electrònic, doncs aquella època era per correu de segell, diguéssim.
És un tuit amb segell, no? I es va fent viral mano en mano.
Es va fer viral. Sabeu allò que abans passava que rebies una pesseta?
Sí.
I diu, enviï una pesseta, no sé què, tal i qual.
Una cadena, de
doncs
cartes.
Es va fer una cadena.
Si la trencaves?
Sí.
No, mala sort.
Passava de tot, diu, José Heredia perdió su vida porque no envió la pesseta.
Ai, quina por!
Doncs aquí també la gent es anava enviant les cartes. Tot
puc llegir-la, la carta?
Sí, bueno, aquest és una... Aquí us he portat el pamflet amb el qual es convocava.
Doncs vinga, diu... Barcelonés, si eres un buen ciudadano, a partir del 1 de marzo y hasta que igualen las tarifas de la compañía de tranvías con la capital de España, 40 céntimos, según puedes leer en La Vanguardia, trasládate a pie a tus habituales ocupaciones. Trasládate a pie, en majúscules, igual que a Twitter, quan vols cridar, eh?
Negreta.
Trasládate a pie!
Si està tot inventat.
A tus habituales ocupaciones.
M'estic adonant ara.
en tu propio beneficio y lo más rápidamente posible, haz 4 copias de esta cadena y mándalas a 4 amigos distintos. Si quieres ser ciudadano de honor, también en mayúsculas, haz 8 copias o más. España una y para todos igual. I això va córrer i córrer i córrer.
Hem comptat quants caràcters té, això?
Està passat.
Tenia en compte que el món de la fotocopiadora no era com ara, doncs també la cosa tenia una certa gràcia.
Són com els WhatsApps que s'envien ara, de haz 4 copias y envíalo a 4 personas por si no tindràs mala suerte durante 7 años.
Sí, ja està.
Ja està tot inventat. Està tot inventat. Si
està tot inventat, Montilla. Fixa't tu, això és de l'any 51. Montilla, on estaves tu l'any 51?
No en parlem. Mira, així, estava en silenci.
No pot llegir i escoltar al mateix temps.
Estava llegint a l'Espanya una i per a tots igual.
Escolta'm, i què va passar?
Atenció amb l'Espanya una i per a tots igual, perquè buscant documentació es veu que un grup de falangistes es va afegint a la vaga. Clar, en aquell moment els falangistes era qui manaven. I es veu que amb cotxes anaven pel centre de Barcelona recollint gent que no pujava als tramvies i els ajudaven a portar-los a la feina. Per tant, alguna especulació podria haver que aquesta organització fos que la falange que volgués d'alguna manera provocar alguna situació. Uns tumultos. Perquè ara veurem això dels tumultos, perquè la paraula...
També està inventada.
Sí, està tot inventat. Total, que...
La gent no va pujar als tramvies?
No va pujar als tramvies ningú, però el cop definitiu va ser...
Durant quant de temps?
Durant 2 setmanes.
Hòstia, no.
Ningú pujant als tramvies, tothom anant a treballar a peu.
Això són molts calés, pels tramvies?
Sí. I clar, i la imatge. Però l'Estat, en aquest cas, el franquisme, considerava que algun dia pararien. Però quan se'n van donar compte que això era imparable, va ser un partit del Barça. El Barça jugava al camp de les Corts, a l'antic cap de les Corts. Va acabar el partit, plovia moltíssim.
I diuen, ara agafaran el tramvia.
I la gent no va agafar el tramvia.
Toma ja!
Tothom va tornar a casa a peu. I llavors va ser quan, l'endemà, a La Vanguardia, el ministro de Obras Públicas suspende las vigentes tarifas de los tramvías de Barcelona a partir de hoy volverán a regir los precios anteriores a la última elevación.
Victòria.
I el que passa que, conseqüències d'això, doncs l'alcalde Josep Maria Albert i el governador civil Eduardo Báez Alegría van ser apartats dels seus càrrecs i al seu lloc van posar gent més dura. Perquè a més van haver incidents, van haver manifestacions, el que primer era la gent no pujant al tramvia es va convertir en manifestacions. Aquí tenim, per exemple, La Vanguardia escrivia el dia 12 de març: els sediciosos van manifestar-se per la Via Laietana a la plaça Sant Jaume entre crits subversius, amenaces, inventant la Internacional. Van apedregar l'hotel Ritz i van cremar i han travessat tramvies a la ronda Sant Antoni, Rosselló i Muntaner. La policia es va veure obligada.
Es va veure obligada, home.
Es va veure obligada a actuar. Us sona tot? És que som allà mateix.
És increïble.
El que passa que aquí, fixa't, ja es va produir un mort i una vintena de ferits.
Sí, això és un pèl diferent.
Tot i que diuen que van haver-hi més morts. No va ser un, sinó que van ser diversos. La cosa va anar més enllà, van destituir aquest governador civil, en va venir un altre, ja hem dit, una mica més violent. Sembla ser que també van haver morts, però no hi ha hagut manera de poder saber quants morts, qui eren, com va passar, perquè, esclar, recordem-ho, allò que dèiem, estàvem en ple franquisme. I per acabar amb això de la vaga dels tramvies, a veure si us sona, dos il·lustres detinguts, un que no tenia res a veure i l'altre que sí, que ja estava començant.
Aviam.
Un és l'Hilari Raguer, el famós monjo de Montserrat, que ell estava en temes de catalanisme, el van enganxar, el van veure en papers subversius, però en aquest cas no era contra els tramvies, era ell no tenia res a veure amb la vaga, i el van detenir.
Pam.
I el van portar al castell de Montjuïc, i mira, allà s'ho va mirar tot des d'allà. I l'altre, Gregorio López Raimundo, que després va ser un il·lustre insigne líder del PSUC, doncs en aquella època, l'any 51, ja estava... Es va apuntar, diguéssim, aquest inici, que va ser absolutament civil, fora de partits, clar, que ja no hi havia ni partits, però després els partits, diguéssim, que eren il·legals, es van apuntar en aquesta vaga, que, recordem, no era vaga, ni era una vaga de tramvia, sinó que va ser la gent que espontàniament va decidir no pujar al tramvia.
La força de la gent, avui, la força de la gent, la força de les dones al carrer, avui vaga, avui programa de l'Estat de Gràcia, moltes gràcies, i Iuforn, repassant altres vagues històriques. Nosaltres acabem aquí aquesta primera hora, mitja hora més de l'Estat de Gràcia. Fins ara.
Soc la Sílvia Belaure i avui faig vaga perquè cada 8 hores es denuncia una violació i perquè desenes de dones són assassinades cada any per les parelles o exparelles, de vegades també els seus fills. Feminisme és la idea radical que les dones són persones. Àngela Davis.